cartes mesuradament i m'excuso i li agraeixo la paciència. Sí,
tot això hi ha clar, és col·lega de la Universitat de Girona, la seva tesi doctoral la va fer a París sobre l'obra de Pla, i és l'expert en l'altre Pla, com en Josep Pla, i està també editant l'obra completa de Dors, i tal com ha anunciat fins i tot la conferència, jo sospito que s'encavallarà, almenys parcialment, amb algunes de les coses formulades abans per Biocoses, però aquesta serà una de les gràcies, segurament, de la seva aportació, que potser en alguns casos confirmarà i en alguns casos, no ho sé, si dissentirà de coses dites per Biocoses. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Ell ens parlarà, doncs, de dos diàlegs i una polèmica. Rovira, Ors, Pla i Ramon Turró.
Bé, moltes gràcies per la seva assistència. En primer lloc, em toca, evidentment, i no ho faig pas de manera retòrica, doncs agrair al doctor Josep Maria Terricabres que hagués pensat que la meva intervenció podria aportar algun element d'interès en aquest simpòsium de la Càtedra de Ferrater Mora. I deixin-me dir també que és un honor per mi i és una satisfacció poder participar en una activitat de la Càtedra de Ferrater Mora, que és una institució que també honora la nostra universitat pel rigor que des de fa ja molts anys aborda la reflexió sobre el pensament contemporani i que ho fa des de Girona o des de Malgrat, però amb una dimensió, em sembla, doncs, internacional, com demostra la llista de professors convidats els últims temps han passat per la nostra facultat o per les altres seus que ha triat la Càtedra Ferrater Mora. Semblarà que m'excuso, i probablement és cert, deixeu-me o deixi'm explicar només en dos minuts els problemes que he tingut pensant en què podria explicar jo avui. I bé, en el moment en què el doctor Terricabres em va convidar a parlar sobre Ramon Turró i els escriptors catalans contemporanis, aquest era el propòsit, en la meva memòria, Ramon Turró era bàsicament el company de Joaquim Rovira, o un dels companys de Joaquim Rovira, i era l'autor d'aquest opuscle del qual s'ha parlat en l'excel·lent intervenció de Bertaguer, reivindicada per un català. D'altra banda, també vaig comprovar immediatament que jo de Ramon Turró, la veritat és que no en sabia estrictament gran cosa, més enllà de tenir alguns dels llibres que han estat reeditats els últims anys en col·leccions d'abast divulgatiu. La qüestió de Verdaguer em posava una mica alerta. Verdaguer, els verdaguerians i la polèmica sobre Verdaguer em semblava que era massa complexa com perquè jo pogués dir-hi alguna cosa i no sortir-ne escaldat. I per tant vaig preferir parlar més estrictament dels escriptors contemporanis, dels escriptors del segle XX. Rovira i, evidentment, Pla. De fet, Pla té un homenot sobre Ramon Turró, però que està molt condicionat per l'ésser que té Pla per Joaquim Rovira, i per tant la recerca que fa biogràfica i documental que Pla fa sobre Ramon Turró, de fet és una recerca que té com a objectiu intentar trobar aquesta famosa biografia del doctor Ramon Turró que Joaquim Rovira havia d'escriure i que finalment doncs, només n'hem conservat alguns capítols, alguns fragments, i Pla no va arribar a trobar, i de fet l'homenot és la història de la no troballa de la biografia del doctor Ramon Turró que havia d'escriure Joaquim Rovira. El que passa és que després, perfilant una mica i tenint en compte la meva incomoditat perquè estem en un simposi sobre un científic i un pensador i jo només soc un professor de literatura, però que sóc un professor de literatura que estic treballant sobre Eugeni d'Ors, que estic editant Eugeni d'Ors, em va semblar que Rull d'Ors i Pla podien ser tres interlocutors de Ramon Turró dels quals podria parlar avui. Però, evidentment, la meva ambició era desmesurada perquè vaig començar a resseguir els fils de la polèmica entre Ramon Turró i Eugeni d'Ors. I lamento, però m'he quedat aquí. És a dir, que estrictament parlaré de Ramon Turró i Eugeni d'Ors i, per tant, intentaré complementar algunes de les qüestions que ja ha avançat el doctor Oriol Casasses. De tota manera, com que em sembla que som capaços de tenir paraula per a les actes del col·loqui, doncs parlaré també, escriuré també, sobre les relacions entre Turró i Rovira i Turró i Pla. El que passa és que, també per natural, les polèmiques em fa l'efecte que a tots plegats ens interessen més que no pas les tonies entre els personatges. I estirant alguns fils i anant a buscar els documents originals de la polèmica entre Turró i Ors, finalment em sembla que he pogut intentar reconstruir una història que pot arribar a tenir algun interès. Com a filòleg, el que he fet és anar a buscar les fonts documentals. He anat a buscar en els diaris i en els arxius que he trobat les dades que potser després ens podran permetre desenvolupar una interpretació més teòrica sobre la discussió entre Ors i Turró. I per tant, la meva intervenció avui bàsicament és sobretot una aportació documental que espero que pugui ser del seu interès. Voldria que deixar clar que la relació entre Turró i Ors probablement és una relació de successió generacional, una successió imposada pel noucentisme contra una de les figures del vuitcentisme, però és una successió generacional plena d'enveges, de rivalitats i probablement també d'algun element una mica sòrdid. Potser el que és més vistós és precisament aquesta rivalitat, aquesta trista situació en què l'enveja acaba aflorant tan sovint en els debats intel·lectuals del nostre país. Però crec que més enllà d'això, la història paral·lela del debat entre Ramon Turró i Ors em sembla que ens pot també portar a reflexionar sobre les dificultats que hi ha en la Catalunya contemporània per establir una política cultural, per establir una política científica, és a dir, les dificultats de dotar-nos en tant que país d'unes institucions públiques de nivell científic en què els nostres intel·lectuals, els nostres filòsofs, els nostres pensadors, els nostres científics puguin desenvolupar amb normalitat les seves activitats. Més enllà d'això també, més enllà de la relació personal i de les dificultats que tenen aquestes grans personalitats per poder desenvolupar amb rigor el seu treball, hi ha també, de fons, em sembla, una discussió filosòfica entre Ramon Turró i Ors, però que potser, degut als dos primers moments, aquesta discussió no arriba a tenir lloc, no arriba a haver-hi un veritable diàleg entre tots dos. Potser molts recordaran que en el primer paràgraf de la famosa biografia de Ramon Turró, escrita per Leandre Cervera, dels Quaderns Blaus de 1926, en el primer paràgraf, Leandre Cervera diu: "Fou cap a les darreries del 1909 que vàrem conèixer el doctor Turró. Aleshores acabàvem de sortir de la universitat i fèiem les primeres assignatures a la Facultat de Medicina. Era aquell temps que a Barcelona el jovent intel·lectual passava la dèria del glosari de Xènius." És a dir, que ja en les primeres frases de Leandre Cervera hi ha una necessitat de fer notar que la veu del musador, la veu de Xènius, la veu d'Eugenidors, començava a tenir una repercussió entre les noves generacions que no tenia o que no acabava d'obtenir la veu del doctor Tarturó. També molts anys després, per exemple, en una obra titulada La ben nascuda, que evidentment és una rèplica a La ben plantada d'Eugeni d'Ors, Rodolf Llorenç i Jornana s'exclamava: pensar que els anys anteriors a la Guerra Mundial de 1914 la intel·lectualitat catalana s'entusiasmava amb Eugeni d'Ors i la seva filosofia híbrida, mentre li passava per alt la importància de la teoria de Ramon Turró sobre els orígens del coneixement de sòlida i rigorosa estructura biològica. És a dir, que en dos autors diferents, però en tot cas deixebles, o que es reconeixen com a seguidors del pensament i de l'obra de Ramon Turró, l'aparició de la nova veu del verbalitzador del noucentisme que acabarà esdevenint Eugeni d'Ors és un contrapunt a la solidesa de la trajectòria científica que ja des de feia uns anys estava desenvolupant Ramon Turró. En aquest llibre, que és interessantíssim, crec jo, La ben nascuda, rèplica a La ben plantada, que no només és una rèplica a La ben plantada, sinó que és un complement a La ben plantada d'Eugeni d'Ors, però que també és una reflexió sobre la filosofia i sobre la història política de la Catalunya en el segle XX i que es va publicar l'any 57 a l'exili, Rodolf Llorenç i Jordana es mostra extremadament crític amb l'obra d'Eugeni d'Ors i sobretot amb el pensament d'Eugeni d'Ors. Però el que m'interessa de remarcar, més enllà de les crítiques que ara llegiré, és que els situa no pas en un pla d'igualtat, però sí, com deia al principi, en una successió generacional. Llorenç i Jordana és extremadament crític amb Eugeni d'Ors. Diu: Eugeni d'Ors assajant a muntar una filosofia a la manera moderna i a l'europea, amb un ciri trencat al diable i un altre a la verge. Per una banda, rendia tribut al positivisme i sortia amb el que ell anomenava la fórmula biològica de la lògica i els fenòmens irreversibles i la concepció antròpica de l'univers, basant-se en una noció biològica de la inestabilitat celular i principis de la termodinàmica, i en el pensament resultava una activitat antitòxica que converteix en defensa les excitacions exteriors. Llorenç i Jordana continua descrivint el pensament d'Eugeni d'Ors i diu: un bon Ferrigo Ferraga per fer exclamar «Ah, ah!», però tot va quedar en això, «Oh, oh!», promeses i esquemes. Tot se'n va anar en pólvora, pretensions, ambicions, secrets, barroquismes, gloses, assaigs i pastitxos inconclusos i concloents, cuinats i escrits, si no amb elegància, amb grapa, si no amb equilibri, amb despreocupació, si no amb ironia, amb tirem el dret i amb l'única que fa fort, un veritable galimaties. I continua contraposant, i acabo la cita, Llorenç i Jordana, dient: mentrestant, el doctor Turró, sense bombo ni platerets, sense corifeus ni turiferaris, sense autolatria ni autobombo, produïa una obra científica i filosòfica de primera magnitud que sortia dels nostres límits estrets i podia presentar-se orgullosament a tot arreu. Bé, i acabo encara dient, publicat a l'exili 1957, i acabo amb una frase, amb una referència que fa Llorenç i Jordana. Diu: encara avui veiem com un prestigiós professor exiliat creu que les formes de la vida catalana són les exalçades per Eugeni d'Ors: la continuïtat, el seny, la mesura i la ironia, malgrat aquestes formes excloguin totes les figures principals de la nostra política, des de Jaume I a Macià i Companys, i les de la literatura nostra, des de Llull a Verdaguer i fins al propi Xènius. També considera, està parlant de Ferreter Mora, evidentment, que l'Ors deu figurar en un diccionari filosòfic i no el doctor Turró, que indubtablement tenia una formació filosòfica molt superior. Hem de dir, en descàrrec de Rata i Mora, que finalment el doctor Turró va ser incorporat, si no m'equivoco, al diccionari filosòfic. Bé, per tant, entre els deixebles de Ramon Turró, l'aparició, l'emergència de la veu filosòfica d'Eugeni d'Ors crea una certa incomoditat, sobretot pel que té de relleu generacional, com deia abans, i sobre el fet que la generació d'Eugeni d'Ors, és a dir, la generació noucentista, és la que en la segona dècada del segle XX acabarà imposant, per dir-ho així, la seva manera d'entendre Catalunya, una Catalunya idealitzada, i la seva manera també d'entendre la literatura. La contraposició entre Turró i Ors, com hem vist abans i com intento fer veure, és evidentment és una polèmica, i és una polèmica de fons. Deixin-me llegir un petit fragment de Josep Pla, que sempre amb aquella naturalitat i aquella senzillesa crec que diu algunes qüestions molt importants sobre la relació entre Turró i Ors. És a dir, de fet, el que diu Pla, i això és potser el que hauríem d'acabar, o començant per mi mateix, de demostrar, és que en realitat Ramon Turró serà l'instigador de la defenestració d'Eugeni d'Ors. Diu Pla: el senyor Eugeni d'Ors tingué en aquest país dos considerables contraopinants. El primer fou Ramon Turró, l'altre Josep Pijoan. Els he conegut tots dos personalment. El primer, Ramon Turró, a la tertúlia del Cafè Catalunya, a la qual assistí tants anys. El segon a Suïssa, en els últims anys de la seva vida, primer a Lausana i després a Grion. Diu Pla: el doctor Turró no concedí mai al senyor Ors el mínim valor científic, a pesar d'ostentar el càrrec de secretari de la secció de ciències de l'Institut i de secretari general de l'Institut mateix. Fou, en realitat, segons la seva documentada opinió, l'encarnació autèntica i precisa de l'anticientífic, de l'home frívol, inconsistent, versàtil, totalment indotat per l'observació i l'experiència, volàtil, dominat per un barbatge retòric purament sonor i misteri, aberrant a tota forma de paciència. Quan parlava Turró de l'obra del Pantarca, relacionada amb la sensibilitat, amb la vaga i amena literatura, Turró entrava en una notòria sulfuració. No crec pas que hi hagués en el país un home més contrari al noucentisme i sobretot a les formes externes del noucentisme que el senyor Turró. I acaba dient: Pla, la meva modesta opinió és que en l'afer Ors, en l'afer de la destitució de tots els seus càrrecs públics i en la defenestració pública d'Eugeni d'Ors, la meva modesta opinió, diu Josep Pla, és que en l'afer Ors hi tingué un considerable paper Turró. Fou un paper remot, que no arribà a la superfície, l'obra d'una tenacitat crítica, d'una impossible composició. Si les intuïcions de Pla, que si ho diu deu ser per bons, són certes, la relació entre Turró i Ors no només és una polèmica entre dos intel·lectuals o entre dues perspectives d'anàlisi científica de la realitat, sinó que té també d'unes conseqüències importants per a la nostra història intel·lectual del segle XX. El que he fet és intentar resseguir en l'obra d'Eugeni d'Ors les referències que hi ha de Ramon Turró i també intentar documentar quines són aquestes polèmiques, o si més no, quines són les polèmiques que es van fer públiques o que es van arribar a publicar. Val la pena, em sembla, insistir una vegada més en el fet que en aquells anys, és a dir, en els anys del final de la primera dècada del segle XX, Ors, Eugeni d'Ors, a través de les pàgines del seu glosari a la Veu de Catalunya, havia aconseguit convertir-se en allò que ell sempre havia desitjat, en un intel·lectual pur, en un dels observadors més crítics de la vida política i cultural catalana, però també espanyola i europea. Eugeni d'Ors era seguidor del precepte de l'exemplaritat napoleònica, Napoleó és un dels seus personatges de referència, que havia trobat reformulat en l'obra d'un dels seus escriptors més admirats, avui molt desconegut, Thomas Carlyle. La carrera oberta als talents. L'Ors del final de la primera dècada del segle XX i sobretot l'Ors de la segona dècada del segle XX, és a dir, coincidint amb la Primera Guerra Mundial, és un Ors reconegut per la seva ambició intel·lectual, probablement desmesurada, per la seva inesgotable curiositat enciclopèdica i sobretot per la seva enorme capacitat d'assimilació de coneixements de totes les disciplines del saber. És evident que Eugeni d'Ors és l'autor de La ben plantada, que és l'impulsor de l'almanac dels noucentistes, que és un dels braços ajudants d'Enric Prat de la Riba, però en la relació amb Ramon Turró crec que val la pena recordar que les curiositats del saber del jove Eugeni d'Ors, estem parlant d'un jove de 27 anys, són realment unes curiositats que travessen totes les disciplines del saber. Ors era un admirador d'Erasme, com ha recordat abans el doctor Oriol Casasses, fins i tot tenia la pretensió de fer-se fotografiar, no només amb Erasme el cantor, sinó ell mateix imitant l'actitud d'Erasme a l'hora d'escriure. És un gran admirador de Goethe, un gran admirador de Bergson, el qual va anar a visitar i del qual va seguir les seves classes al Collège de France, i és un jove intel·lectual ambiciós que en principi es promet un gran futur com a filòsof, encara que de fet els filòsofs tampoc no l'acaben d'acceptar en tant que filòsof, però tenia també interessos en la psicologia, en la pedagogia, en la sociologia, en la biologia, molts interessos també, evidentment, en el ram artístic, literari i també polític, evidentment. Estem parlant d'un dels ideòlegs del catalanisme polític, tal com l'entenem avui dia. Però, per exemple, als anys 6, 7, 8, Eugeni d'Ors viu a París, visita i treballa en els laboratoris psiquiàtrics de Sainte-Anne i de Villejuïf, visita el laboratori de Krapp-Munich, Eugeni d'Ors fa recerques a les estacions de fisiologia del Collège de France, segueix atentament l'enquesta psicològica del doctor Toulouse sobre la superioritat intel·lectual, entra en discussió amb les teories evolucionistes del geòleg Lluís Maria Vidal. Eugeni d'Ors esmenta i defensa la hipòtesi de les mutacions brusques del botànic Hugues de Vries, discuteix amb Augusti i Sunyer la unitat fonamental entre la morfologia i la fisiologia. Recordem que Eugeni d'Ors, amb 27 anys, publica en els arxius de neurologia de Charcot, en francès, a París, un opuscle titulat La fórmula biològica de la lògica. Llegeix comunicacions en congressos internacionals de filosofia de Bolonya, desenvolupa la seva teoria sobre l'home que treballa i que juga, primer s'enamora i després es distancia de la filosofia pragmatista nord-americana, etc. És a dir, que estem davant d'un intel·lectual de vastos interessos en totes les disciplines del saber i que de cop, o progressivament, gradualment, el jove Eugeni d'Ors s'interessa cada vegada més pels mètodes científics. Pel retrat que n'estic fent, i em sembla que la psicologia generacional també l'hem de tenir en compte, pel retrat que n'estic fent, Eugeni d'Ors hauria pogut ser perfectament un deixeble de Ramon Turró. Hauria pogut perfectament treballar en el laboratori de Ramon Turró. Si no fos que Eugeni d'Ors, amb les seves pretensions intel·lectualistes, probablement no podia ser deixeble de ningú, més que ser ell mestre i tenir deixebles. És a dir, que el jove Eugeni d'Ors dels anys 7, 8, 9, 10 s'interessa cada vegada més pels mètodes científics i expressa en el glossari l'admiració més profunda serà pels homes que consagren la seva carrera a la ciència i explica l'enlluernament que li provoquen les instal·lacions dels laboratoris universitaris o públics quan visita França i Alemanya. I expressa de manera contundent, estableix de manera contundent la superioritat de la vida científica per sobre de la vida artística. O bé, per dir-ho d'una altra manera, Eugeni d'Ors intenta reformular tota una teoria d'allò que ell anomena el viure científic. El viure científic dominat per una visió artística de la ciència. Dirà Eugeni d'Ors, en una cosa titulada Europa, l'any 11, la ciència és ironia, és a dir, la ciència és quelcom d'estètic, com l'art. I aquí hi ha la dimensió lúdica de la feina de l'home que treballa i que juga. La ciència és quelcom d'estètic, com l'art. Per seguir la divisa que ell sempre amava de la necessitat de purgar-se de romanticisme, Ors defensava la rehabilitació de la ciència. I, per tant, s'impregna de manera, em sembla, una mica ingènua de l'esperit científic. Va a la recerca d'una objectivitat metodològica i s'entusiasma pel vocabulari científic. Si llegiu el glosari d'Eugeni d'Ors dels primers anys, és ple de descobriments, de teories, d'hipòtesis, d'invencions, de canvis, contradiccions, rectificacions. Hi ha un vocabulari científic, o pretesament científic, o paracientífic, que s'utilitza, tota una nomenclatura científica que s'utilitza per a reflexionar sobre qüestions filosòfiques o fins i tot per a qüestions artístiques. Ors propugna, doncs, una nova concepció de l'humanisme en acord amb la ciència. Diu, l'humanisme vol dir la ciència sentida com a passió, i la passió elevada a ciència. Ser humanista vol dir sentir l'íntim imperatiu entre passió i ciència. Amb totes aquestes premisses, el jove Eugeni d'Ors, insisteixo, hauria pogut ser, potser, un dels deixebles d'Eugeni d'Ors, de Ramon Turró, i Ramon Turró hauria pogut ser, evidentment, un dels seus mestres, un dels seus punts de referència. En el glosari apareix Claude Bernard, apareix Pasteur, apareix Madame Curie, apareix Félix de Dantec, apareixen tots aquests savis científics amb dimensió humanística. Qui no hi apareix és Ramon Turró, o si més no, en els primers anys. Ors intenta, per tant, reformular la ciència. I per Ors i per als noucentistes, la ciència serà un afer civil. Serà una qüestió no pas individual, de recerca individual, sinó d'organització de la política científica de tot el país. Per això, ja ha estat dit abans també pel doctor Casasses, en el moment en què es crea l'Institut d'Estudis Catalans, Ors demana ser nomenat membre de la secció de Ciències, una decisió que li va despertar una pluja de crítiques i que va originar, potser involuntàriament, no ho sé, un inici de descrèdit que amb els anys, amb pocs anys, amb una dotzena d'anys, aniria empitjorant. Ho explica, per exemple, Gaziel, en les seves memòries, quan parla d'Eugeni d'Ors. Diu, la cosa s'agreujà amb la mania d'Ors, gelosament sostinguda, com totes les falses vocacions, com tots els violins d'Ingres, de ser ell un veritable científic i el més apte per donar vida a la nova secció de ciències, que comprenia les físiques, químiques, naturals, biològiques i matemàtiques, entre les quals fou encabida la filosofia, marot del magnífic glosador de les palpitacions dels temps. En efecte, la constitució d'una secció de ciències de l'Institut d'Estudis Catalans va ser una decisió, crec, que va prestigiar la institució, l'acadèmia, i que li va permetre tenir una presència internacional que la secció filològica no tenia, i això va permetre també que Ors impulsés el cantor de Pere Coromines, un literat amb pretensions filosòfiques, però el cantor de veritables científics, com el metge Miquel Fargas, el matemàtic Esteve Terrades, el biòleg August Pi Sunyer i el mateix Ramon Turró, els impulsés des de la secció de Ciències l'edició d'aquests famosos arxius de l'Institut de Ciències que són d'un gran interès llegits avui gairebé després. Trobem, per tant, per primera vegada, però de forma incòmoda, Eugeni d'Ors, que tenia en aquells moments 28 anys, amb Ramon Turró com a integrants de la secció de Ciències de l'Institut d'Estudis Catalans. Però crec que la rivalitat de Turró, entre Turró i Ors, més enllà del fet que Ors no esmenta mai Turró en el seu glosari, prové d'uns anys abans. Jo crec que prové de l'any 8, d'una anècdota personal que explica Eugeni d'Ors en el glosari. Recordeu que Eugeni d'Ors en el glosari anava donant la categoria de noucentistes a tots aquells escriptors, filòsofs, artistes, científics que s'incorporaven a la nova generació del 900. El 7 de juliol de 1908, Eugeni d'Ors va la categoria de noucentista a August Pi i Sunyer, que el 1907 havia tornat a Barcelona, si no m'equivoco, per col·laborar al laboratori municipal dirigit per Ramon Turró. En aquest article, Ors explica les reaccions que havia provocat la publicació d'un article seu sobre el biòleg i filòsof francès Félix Lelantec, col·laborador de Pasteur i que des de 1899 era professor a la Sorbona i a les classes del qual Ors havia assistit. Ors havia publicat aquesta glosa sobre aquest biòleg i filòsof francès i, segons sembla, a la tertúlia, Ramon Turró se n'havia rigut públicament. Diu Eugeni d'Ors, diu, el professor Pi Sunyer, el jove, és catedràtic a Sevilla, no a Barcelona. Sembla, però, que a Barcelona treballa molt temps en el curs de l'any. Allí baix, els mèdics científics no deuen oferir-se sobrers. Aquí tampoc Déu ens valgui, però tanmateix s'hi pot trobar algun instrumental, algun laboratori. Està parlant del laboratori de Ramon Turró. En un laboratori, a la caiguda d'una tarda de primavera, he vist jo per primera i fins avui única vegada el jove professor Pi i Sunyer. M'aparegué sobtadament amb la cara rossa i adolescenta sobre el cos llarg. La seva mà acariciava un gos tot embolicat de venes que estava en els purs ossos. Sempre se'm queden així, el segon o tercer dia, va dir l'experimentador, amb un cert matís de pietat en la veu i en els ulls. Hi havia allí un altre home de ciència que va respondre, és clar. Crec que aquest altre home de ciència és Ramon Turró. El perquè jo era allí val la pena de contar-se, com a necessari antecedent a la claror amb què em va aparèixer en un instant el valor espiritual de mon noucentista. Feia algun temps que jo havia donat a l'estampa unes notes sobre certes doctrines filosòfiques i biològiques del famós professor Félix Lelantec. Aquestes notes, publicades com fora en un periòdic diari, assoliren certa difusió. La difusió de les coses de ciència és obra de l'alt valor social, però no deixa d'oferir alguns inconvenients. Un d'ells resulta de la democratització excessiva del comentari. Les notes que dic vingueren a ser examinades en una tertúlia de cafè i algú, Ramon Turró, reportà a son autor que en l'ocasió aquella un dels tertulians havia tingut sobre diverses suposades infidelitats de l'extracte agres censures. En tesis generals, diu Eugeni d'Ors, un home que fa son camí no deu d'aturar-se a l'escalf del Moca o a la frescor de la Pilsner. Més en aquesta Barcelona tan pobra de vida acadèmica, no és sovint encara una aproximació d'acadèmia al cafè? Per altra banda, el qui havia sigut donat com a impugnador duia un respectable nom científic. Per aquesta volta, gràcies a Déu, les censures no venien de cap nyer. Ja tenim, doncs, a l'al·ludit escriptor, és a dir, el jove Eugeni d'Ors, que per rendir visita a l'home de ciència. Anava a dir-li simplement a Eugeni d'Ors a Ramon Turró: «Senyor, jo no sóc un biòleg, ni estudio biologia tan sols. Jo sóc simplement un periodista que se'n mereix de tenir més curiositats que la generalitat dels altres. És molt probable que en mon extracte hi hagi mantes equivocacions. Crec que vos us vau prendre la pena de llevar-ne algunes. Vulgueu-me-les fer notar, perquè jo les pugui corregir si aquestes notes s'imprimeixen de nou. L'eminent home de ciència, darrere protestar de ses falses les censures que li eren atribuïdes, tingué la gentilesa de repassar l'article detingudament i, al final, es treu de sobre el jove envenit periodista. Crec que aquí hi ha una anècdota personal, sense esmentar-ne els noms, que explica la primera trobada personal entre Benidors i Ramon Turró. Ramon Turró no es pren, evidentment, seriosament les... No és que no se'l prengui seriosament, sinó que acusa Eugeni d'Ors de traduir fragments de reflexions filosòfiques del francès i de publicar-les en català a la Veu de Catalunya. Cosa que potser de veritat, eh? En tot cas, amb aquesta petita... amb aquest desencontre inicial, però amb la contradicció que representa pel fet que el jove Eugeni d'Ors és el capitost de la generació noucentista, ens trobem en què la secció de ciències comença impulsa l'edició dels arxius de l'Institut de Ciències i que Eugeni d'Ors, ben aviat, des dels arxius de l'Institut de Ciències, comença, per dir-ho així, una veritable campanya contra el positivisme, contra el vuitcentisme, contra l'objectivisme. I que aquesta campanya encara s'agreuja, per dir-ho així, des de la revista dels Quaderns d'Estudi que Eugeni d'Ors impulsa des del Consell de Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya. Aquí és on es publiquen aquests articles que abans esmentava el doctor Casasses d'Eugeni d'Ors sobre l'ensenyament universitari a l'estranger en relació a l'ensenyament universitari espanyol i, en concret, català. El que denuncia Eugeni d'Ors és que a Espanya, a Catalunya, els mestres no creen deixebles. I que Ramón y Cajal no només critica Ramón y Cajal o no només discuteix la categoria científica de Ramón y Cajal, sinó que, sobretot, li retreu el fet que no hagi sabut crear una escola, que no hagi sabut tenir uns deixebles. Són aquests articles publicats a Quaderns d'Estudi de 1916 que provocaran la sonora diatriba de Ramon Turró contra Eugeni d'Ors amb el títol De Cajal a Xenius, que es publiquen el 21 de maig de 1917 al diari La Publicitat. Us en llegiré un parell de fragments perquè realment, més enllà del comentari valoratiu que he sentit abans de Gregorio Marañón, és un article que va tenir una àmplia repercussió pel fet que posava en entredit la categoria científica, la categoria intel·lectual d'Eugeni d'Ors. Estem a l'any 17, la mort de Prat de la Riba també farà canviar tota la biografia, no només d'Eugeni d'Ors, sinó dels escriptors i intel·lectuals catalanistes del moment. Diu De Cajal a Xenius: "Todo ello va encaminado al fomento de la cultura de los maestros y proes de nuestra tierra, según reza la portada de los artículos. Y como quiera que en este escrito se hable fuerte, con tono doctoral y aires de domine, para que no coja desprevenidos a esos lectores y a los otros y traguen las ruedas de molino que les sirven, diremos algo, siquiera sea abreviadísimamente, de lo que era la histología en España antes de Cajal y lo que es hoy, después del surco abierto por el maestro. A renglón seguido, como nos quede espacio, comentaremos el caso del Guaita, que bien lo merece. El Guaita es un otro de los pseudonims d'Eugeni d'Ors. Ramon Turró, en un llarguíssim article, fa una breu repassada a la història de la histologia espanyola i el nombre de deixebles de Ramon y Cajal i acaba, i repetiré algunes frases que s'han dit abans, amb una crítica contra Eugeni d'Ors. De nada de esto se ha enterado el articulista desahogado que motiva estas líneas. Empadronada en las cumbres más altas de las Batuecas, de ellas desciende para hablar de todo, de lo divino y de lo humano, con una osadía incomprensible y un desconocimiento de los asuntos, véase la muestra que da grima. Cuando en los cuadernos de estudi, donde tan bellos trabajos se publican, leí el pasatiempo del Guaita, me quedé asombrado de tanta audacia, y no sabía quién fuese ese vigía, y me informaron luego de que era el mismo que otras veces se llama Octavio de Romeu, el cual Octavio dialoga en ocasiones con Xenius, siendo el Guaita, el Octavio y el Xenius una misma y sola persona que firmaría Ors si firmase como su padre. Sinceramente, creo que estas enormidades no deben pasarse en silencio. Otros, y no yo, debieran ponerles un correctivo. Mucha cobardía en eso que aquí se estima como tolerancia. Ors debiera mirarse en lo que dice, sino por el sentimiento de la propia estima, velando por la dignidad de los cargos que desempeña. Ors es miembro del Instituto de Ciencias, es además secretario general del Instituto de Estudios Catalans. A cualquiera se le ocurre el concepto que formarán de nuestro instituto los hombres que se van destacando por su intrínseca valía en el resto de España al leer las cosazas que escribe. Instituciones como la nuestra necesitan conquistar la beligerancia de cuantos comulgan en los mismos ideales en que comulgan sus miembros, y mal camino se emprende para conquistarla cuando se la desconoce despectivamente por uno de sus miembros más representativos. Los verdaderos prestigios se ganan a pulso, no hay respeto para lo que realmente no sea respetable. En la Catalunya de la Mancomunitat, en què Eugeni d'Ors havia adquirit la categoria de pantarca, de mestre, de verbador del noucentisme i del catalanisme, és la primera vegada que algú gosa discutir les afirmacions d'Eugeni d'Ors. Tota una generació de joves escriptors, des de Foix a Pla, des d'Estelric a Marià Manent, havien seguit cegament, sense discutir mai, les frases ampuloses d'aquell que es feia anomenar el Pantarca. Va ser Ramon Turró el primer, em sembla, a discutir amb aquesta certa agressivitat conceptual la vàlua, la categoria intel·lectual d'Eugeni d'Ors. La història d'Eugeni d'Ors entre 1917 i 1921 és la història d'una caiguda, de la caiguda d'un ídol. I el qui, el primer, em sembla, que posarà la primera pedra per a fer caure l'ídol serà, evidentment, Ramon Turró. Com respon Eugeni d'Ors? Crec jo, però estem parlant sempre entre línies, respon tres mesos després amb una glosa titulada La metafísica, i respon sense respondre, a partir d'una ressenya d'un llibre de Baroja. Diu en la glosa La metafísica, diu Eugeni d'Ors, episòdicament, en un record del seu llibre, Baroja l'estoic fa la defensa de Messier Homé contra Flaubert. Recordeu que Messier Homé és un d'aquests personatges de la novel·la Madame Bovary de Gustave Flaubert. Messier Homé és l'apotecari, és el farmacèutic, és l'home que creu en la ciència i que finalment és un dels vencedors de la novel·la, ja que a l'última pàgina rep la Legió d'Honor. Diu, potser és veritat que en el temps que correm la vindicació de Messier està en l'aire. Algunes veus he sentit ja advocant per ella. Els qui això fan, jo no desitjaria sinó un càstig. Formar part d'un petit comitè de 7 persones, ja sabem de què estem parlant, de l'Institut d'Estudis Catalans, encarregades d'alguna finalitat espiritual interessant i difícil, i que una d'aquestes 7 persones fos Messier Homé. Aquest és el càstig que desitja algú, eh? Formar part d'aquest petit comitè de 7 persones dins del qual hi hagués Messier Homé. Messier Homé, evidentment, em sembla a mi, em sembla, i pel que diu Enric Jardí també en la biografia monumental d'Eugeni d'Ors, em sembla que Messier Homé és tot el que respon a Eugeni d'Ors en aquell moment, és a dir, el desqualifica com un home de la ciència del segle XIX, com un home de la ciència del passat, com un home de la ciència que ja no té lloc en aquest nou afer civil de la ciència dels noucentistes. Bé, de tota manera, la batalla la guanya Messier Homais, per dir-ho així. És a dir que, a partir de 1917, el mestre Xènius, aquest qui signa com Eugeni d'Ors, com Xènius, com Octavi de Romeu, com el Guaita, acabarà per una qüestió de malversació de fons públics, encara no del tot aclarida, em sembla a mi, en relació a la construcció de la Biblioteca Popular de Canet de Mar, serà finalment destituït dels seus càrrecs polítics de la Mancomunitat de Catalunya i de l'Institut d'Estudis Catalans. Com ha recordat abans el doctor Casasses, en els acords de la destitució de la Direcció d'Instrucció Pública i del càrrec de secretari general de l'Institut d'Estudis Catalans d'Eugeni d'Ors, sempre hi havia Ramon Turró entre els acordants, entre els que signaven els acords. I l'únic reducte, si m'ho deixeu dir així, que conserva Eugeni d'Ors abans de marxar de Catalunya, gairebé de manera definitiva, és la direcció del Seminari de Filosofia. Ramon Turró no va trigar gaire, si m'ho deixeu dir de manera una mica vulgar, a carregar-se el director del Seminari de Filosofia, sobretot arran d'una polèmica que apareix a final dels anys 20, en què Eugeni d'Ors convida el filòsof Bertrand Russell a fer una sèrie de conferències a Barcelona. Per dir-ho d'una manera gràfica, Eugeni d'Ors segresta Bertrand Russell, és a dir, que l'instal·la a casa seva i durant les tres conferències que fa al llarg de la setmana, Eugeni d'Ors no només es fa fotografiar al cantó de Bertrand Russell, tal com apareix a les pàgines de la publicitat, sinó que, agafant-se el fet que Bertrand Russell havia expulsat de la Universitat de Cambridge abans de la Primera Guerra Mundial, intenta fer una equiparació, o fa directament l'equiparació entre dos personatges expulsats de l'acadèmia i rebutjats per les respectives comunitats científiques. Segons sembla, aquesta actitud repetània, si m'ho deixeu dir així, d'Eugeni d'Ors, sulfura una vegada més Ramon Turró i esclata, per dir-ho així, tercer conflicte entre Ramon Turró i Eugeni d'Ors. El gener de 1921, la Mancomunitat de Catalunya inicia una investigació sobre les despeses del Seminari de Filosofia i, en concret, fa una auditoria del Seminari de Filosofia i, en concret, del seu director, Eugeni d'Ors. A les notícies hi ha una polèmica entre el diputat de la Mancomunitat, Joan Casanovas, i el mateix Ramon Turró, de la qual us en llegiré uns fragments. En mi calidad, diu Joan Casanovas, de diputado de la Mancomunidad de Cataluña, me he creído estos días en el deber de intervenir en un asunto que a una parte de su significación moral y de su aspecto de cultura pública importa una violación de los principios más elementales del derecho. Se trata de un nuevo episodio de una campaña de persecución que por parte de malaconsejados elementos de la Mancomunidad de Cataluña se vienen dirigiendo contra una de las personalidades más vigorosas del intelectualismo catalán, contra don Eugenio d'Ors. Ahora se trata de turbar el recogimiento estudioso en el Seminario de Filosofía, obligando a salir de él al señor Ors, su director. Acordada una investigación por el Instituto, en una sesión que todo debe hacer creer que tuvo carácter irregular y extrarreglamentario, el señor Ors, citado a aquella investigación, se me ha dirigido rogándome de representar en tal cuestión y cumpliera en su nombre un acto previo de protesta por no haber sido convocado a la sesión en que la citada investigación se acordó, aprovechando su ausencia de Barcelona, y por haber sido nombrado instructor de la investigación contra el más elemental deber de imparcialidad requerido, persona como el señor Turró, notoriamente conocida por su lamentable hostilidad personal hacia un director del Seminario de Filosofía. És a dir, que des de la Mancomunitat de Catalunya comença aquesta investigació sobre els comptes del director i del Seminari de Filosofia, i l'auditor és Ramon Turró, el qual, ja el comencem a conèixer, respon immediatament l'endemà, el 9 de febrer de 1921, des de les pàgines del mateix diari, Les Notícies, pàgines en les quals escrivia també Eugeni d'Ors en castellà, degut al fet que havia també hagut de deixar de publicar el seu glosari a la Veu de Catalunya. Diu Ramon Turró, un article llarguíssim i que jo no havia reproduït, diu: interesa mi buen nombre, señor director, la rectificación de algunos conceptos consignados en el escrito del señor Casanovas. En sesión plenaria acordó el Instituto de Estudios Catalans abrir una información sobre la marcha y funcionamiento del Seminario de Filosofía y Laboratorio de Psicología Experimental que dirige el señor Ors. I bé, Ramon Turró respon que ell només serà notari, només donarà fe dels fets que els diversos testimonis li vagin aportant. I diu que el senyor Casanovas se desvia del camino recto más claro el agua. Dos dies després, el diputat de la Mancomunitat i representant, per dir-ho així, d'Eugeni d'Ors, que havia d'estar citat a declarar per aquesta qüestió de frau, per un problema també de malversació de fons, dos dies després torna a respondre el diputat de la Mancomunitat, Joan Casanovas, i demana al president de la Mancomunitat, Puig i Cadafalch, que defensi la honorabilitat d'Eugeni d'Ors i del Seminari de Filosofia. Diu: insisto en mi derecho a representar al señor Ors y a conocer en detalle todo lo que en esta cuestión se actúe. Si no fuese como diputado de la Mancomunidad, ya me encontraría en este derecho y en este deber como ciudadano de Cataluña. A cualquier ciudadano le importa que cátedras y cargos administrativos estén garantizados por su inamovilidad contra las presiones de la política y que nuestras instituciones de cultura no se conviertan en un potro para arrancar de intelectuales adhesiones forzadas y servilismos vergonzosos. O Casanovas demana que Turró sigui retirat per parcialitat o dictatoria contra Eugeni d'Ors, cosa que finalment no aconsegueix. És més, Turró, que era un home, crec, d'acció, actua sense miraments. El 18 de febrer torna a denunciar Joan Casanovas. Lejos de esto, lluny de renunciar-hi, el señor Turró se ha creído autorizado para seguir en lo que no merece llamarse procedimiento, sino maquinación, de seguir como si tal cosa, añadiendo a esos anteriores nuevos actos aún más improcedentes y absurdos. Tal ha sido la visita hecha al seminario el pasado lunes por el señor Turró, permitiéndose dar órdenes a personas subalternas del mismo, sin consentimiento ni siquiera noticias, de quien, pese a quien pese, es todavía su director, don Eugenio d'Ors. Tal igualmente la conminación que se acaba de hacer a este para que entregue las llaves que custodian toda la documentación del seminario, bajo amenaza que se ha permitido afirmar el señor Turró de que esta custodia sea violada por la fuerza. El señor Turró, en carta que se ha hecho pública en manifestaciones particulares, ha insistido en presentarse sencillamente como un notario que requiere la información del director del seminario como la de un testigo. Pues bien, cualquiera preguntaría en este caso, cree él de buena fe que los procedimientos que emplea son los propios de un notario en su relación con un testigo. Un mes después, Eugeni d'Ors va ser destituït com a director del Seminari de Filosofia, i quan l'any 1923 s'estableixi la Societat Catalana de Filosofia, dirigida per Ramon Turró, diguem-ne que el cop d'estat haurà estat total. La Societat Catalana de Filosofia, fundada el 17 de gener de 1923, dirigida per Ramon Turró, però que va tenir una vida molt curta, ja que pocs mesos després va esclatar la dictadura de Primo de Rivera,
va excloure, evidentment, Eugeni d'Ors. Eugeni d'Ors ja era a Madrid el gener de 1923 i no va formar part de la Societat Catalana de Filosofia dirigida a partir d'aquell moment per Ramon Turró. No em vull allargar perquè hi ha molta documentació, però em sembla que és d'interès per entendre una mica aquestes coses. Ramon Turró va morir l'any 26, Eugeni d'Ors va morir l'any 54. Després de la mort de Ramon Turró, Eugeni d'Ors va, de manera indirecta, va esmentar més d'una vegada i de manera sempre maliciosa i gairebé insultant la figura de Ramon Turró. I només en posaré quatre exemples i així acabaré. L'any 1943, Eugeni d'Ors publica una mena de novel·la autobiogràfica molt poc coneguda, evidentment en castellà, l'any 43, Editora Nacional. Aquesta narració es diu Eugenio y su demonio, i és la història més o menys picaresca d'Eugenio, un personatge en tercera persona, que evidentment és una projecció d'Eugeni d'Ors, que té tres envejosos. Hi ha tres envejosos, tres personatges que simbolitzen l'enveja, sempre des d'un punt de vista molt al·legòric. Un d'aquests personatges és un vejestorio llamado Turrón, a quien tras de una vida de albéitar le habían entrado de sobra ganas de hacerse médico, como pudieran haberle atacado las viruelas. Este, pesado como un buey, tenía Eugenio en su esbeltez, por más frívolo botarate que madre hubiese parido, lo cual no empecía a que le envidiara hasta la rúbrica y hasta la manera de llevar cortada la uña del dedo meñique. Bé, l'enveja, sur l'enveja. Como el primero, es decir, Eugenio, entre ellos había sido nuestro héroe, y como tan precoz servido este entrado en los favores de la fama y coronado por ella, parece inevitable que su destino en persona se convirtiera en el modelo de los demás. Ocurría, por otra parte, que de todos fuera Eugenio y con mucho el más joven, conjunto de circunstancias bien propicio al nacimiento de ese que Santa Teresa llamó vicio de corazones pequeños que se ahogan en una pasa, es decir, la envidia. Uns anys després, l'any 48, en una mena d'article de records que després apareixerà a la verdadera història de Lídia de Cadaqués, Eugeni d'Ors diu: Valentí y Camp era un camelista filosófico muy conocido en la época. Hacía juego con el positivista llamado Turró, que hasta le dio el pego a Unamuno. Pero Turró escribía a la pata vallana y ponía, por ejemplo, cuando al químico su mujer le saca la cazuela de arroz a la mesa, no sabe. Hi ha petites insídies d'aquesta mena que Eugeni d'Ors va deixant anar en algunes de les seves col·laboracions. L'any 49, el diari Arriba diu: Ningún diploma se necesita para demostrar que Ramón y Cajal fue un biólogo. I fixeu-vos que torna a sortir Ramón y Cajal. Pero la ausencia de diploma pudiera excusar la demostración de que el doctor Turró no lo fue. I acabo en una evocació que fa, curiosament, Eugeni d'Ors de Jaume Ferran, un altre dels contradictors de Ramon Turró. Eugeni d'Ors té un record d'adolescència. Diu: Yo era bisoño entonces y comulgaba frecuentemente con ruedas de molino. Ciertas gloriolas locales me encontraban particularmente respetuoso. Sí, en materia científica había gustado aplicar dentro de mis artículos la duda metódica, por lo que toca a juicios personales, mayor semblante de respetabilidad, unos rizos histriónicos, por ejemplo, sobre una frente basta, me la daban con queso. És evident que la frente basta és la de Ramon Turró. Això es va publicar a La Vanguardia en un article sobre Jaume Ferran el 24 de febrer de 1952. Acabo agraint-vos la vostra atenció i demanant que, més enllà de la trista història, com deia abans, d'enveges i rivalitats entre dues figures importants de la nostra vida intel·lectual contemporània i sapiguem veure la tràgica història de la incapacitat de la Catalunya contemporània per donar als nostres intel·lectuals unes institucions públiques on poder defensar i on poder desenvolupar les seves tasques acadèmiques. Moltes gràcies.